Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Podcast.
Rodalies. Destinació Manresa. Amb sortida a les 12 hores, via 7.
Doble pirueta, el tio.
Primera.
És que les nota, ja quan ha fet una es nota que la pot fer. Té sensació espaial brutal.
Cada tarda, centenars de nens i nenes omplen l'espai Andreu Vivó i Tomàs, la sala de gimnàstica del Vell Congost de Manresa, i s'hi entrenen sota les ordres dels tècnics del Club Agiva. Veus infantils que reboten contra les parets i magnesi surant a l'aire mentre cruixen les paral·leles.
L'espai Andreu Vivó i Tomàs és el nom oficial de la sala de gimnàstica del Vell Congost de Manresa, un espai que recorda el gimnasta olímpic Andreu Vivó, mort de forma sobtada la nit del 30 de desembre del 2012 mentre corria per la muntanya del Collbaix. Tenia 34 anys.
En aquesta sala del Vell Congost hi ha una fotografia gran de l'Andreu a les anelles, en posició invertida, i en una vitrina el mallot, el dorsal, les calleres i l'acreditació dels Jocs Olímpics de Sydney 2000.
Però com un bailet esquifit de Manresa, a qui l'entrenador Alfredo Hueto bateja com el mini de tan petit que era, arriba a participar en uns Jocs Olímpics? Hem buscat la resposta entre companys, amics i familiars d'Andreu Vivó.
I també sabrem...
Els Jocs de Sydney, va ser tu qui va posar una senyera catalana en un balcó de la Vila Olímpica.
Soc la Ruth Vilà i això és Andreu Vivó, el gimnasta valent.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Rècords a la Vila de Barcelona.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per la vaquera. Pica Koeman! Gol!
Campiona olímpica.
Quina balada de Tomo Retalla. Gol, 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 gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, 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 murri. Hasta el murri Tomudo.
Hasta el murri Tomudo.
Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
Andreu Vivó. El gimnasta valent.
Andreu Vivó será el último que competirá en paralelas. Vamos. Muy bien. Caída la prueba arcal de ese doble atrás. Desequilibrado un poquito ahí, pero vamos. Vamos arriba, eso es. Esas manos ni moverlas. Doble carpa. Muy bien, sí señor. Muy bien. Con este gimnasta, con Andreu Vivó, termina la competición de España en paralelas. En la tercera rotació.
L'Andreu Vivó comença a practicar gimnàstica a Manresa als 4 anys i s'hi dedica fins a gairebé als 30. Una carrera llarguíssima, poc habitual entre els gimnastes.
Quan era petit, el pediatre va recomanar a la família que l'Andreu fes esport per canalitzar una energia inesgotable. Judo o gimnàstica els proposa. Però era tan petit i esquifit que la mare, la Montse, pensa que judo li farà mal i l'apunta al gimbe de Manresa.
Hi havia el Club Gimnàs Gimbe i el Claret Gic.
Míriam Font,
exgimnasta i entrenadora de l'Egiba.
Tots els nens i nenes de Manresa feien gimnàstica. Una època tots, era com allò l'esport rei, que com és ara als Estats Units, era aquella època aquí.
Del gim B, Andreu Vivó passa aviat al Centre de Tecnificació Esportiva de la Federació Catalana, a la Foixarda, on coneix l'entrenador Alfredo Hueto, clau en la seva carrera. I allà, a Montjuïc, coincideix també amb un grup de petits gimnastes excepcionals que es converteixen en amics de per vida.
Ens coneixem a la Foixarda i estem parlant que teníem més o menys 10 anys.
Juan Anguita, exgimnasta.
Era el més enclenque, molt primer. I d'aquí el mini-mini. De fet, li dèiem el mini. Més o menys 20 anys que el meu millor amic era l'Andreu. Des dels 10-11 anys fins jo em vaig retirar, 21. La quadrilla inicial érem el Pájaro, l'Andreu i jo. El Pájaro era Francisco Javier Cáceres. Després, de vegades, si anava el Herbie o el Cano o tots.
I també allà, a la Foixarda, amb només 9 o 10 anys, l'Andreu Vivó comença la llegenda del gimnasta sense por. Juan, què destacaries com a gimnasta?
Doncs la seva temeritat, per un cantó, bendita en aquest cas, la no por i el no hay nada que no se pueda hacer. Si havia de provar alguna cosa, l'Andreu era el primer. I una de les frases, quan érem petits sobretot, era el no hay dolor. No hay dolor i tiràvem.
El que més destacaria l'Andreu era la valentia.
Víctor Cano, exgimnasta.
Que era capaç de fer moviments molt difícils, que a molta gent li feia molta por. Fer gimnàstica té un component de por molt gran. És un dels components que frena molta gent. He vist inclús carreres de gimnastes troncades per no poder superar les pors i Andreu tenia una facilitat per superar-se.
El límit sempre entre la valentia i la temeritat.
Venga, chicos. Hoy vamos a hacer, no recuerdo si eran 6 enteros o 12 enteros, no me recuerdo.
Juan Anguita.
Hoy hacemos esto y el que acabe, acabado está. Y claro, como que estaba una mica bojos, a cual más, l'Andreu va ser el primer que va dir, venga, pues sin calentar, que voy. Y había de hacer una doble mortal, reboto, mortal endavant. Y en la que quan va obrir per rebotar, els turmells li van saltar, els dos.
Enguixat dels turmells.
Raül Grau, exgimnasta.
I res, al mes i mig, vindre al gimnàs i pujar-se a la barra i fer un catxef i no matar-se de casualitat. Bé, el seu aparell estrella era les paral·leles i també es fotia unes hòsties de caldeu, perquè no era un gimnasta supertècnic, però havia trobat un equilibri entre el seu cos i la tècnica que podia aplicar a les paral·leles.
Quan estava lesionat, i escaldat dels dos peus, i feia les acrobàcies a la barra fixa igualment. El covas, bueno, deixar-se anar de la barra i tornar-se a agafar i tot això. Que, jaja, ¿has visto lo que he hecho? Cabrón, que casi et matas.
I així continua el CAR, on comparteix infància i adolescència amb una generació pionera, amb Juan Anguita, Víctor Cano o Gervasi Defer. Hores i hores d'entrenaments, competicions, bromes i una ambició silenciosa.
Víctor Cano.
Vam fer vida de germans des dels 13 anys fins als 26, 27 o por ahí.
Juan Anguita.
Ens estimàvem tant que ens barallàvem sempre i per tots.
Companys com Juan Anguita recorden mig en broma, mig seriosament, aquell no hi ha dolor que regna en molts centres del rendiment als anys 90. I l'Andreu assumeix aquesta consigna fins a l'extrem.
Fins que es va retirar, bueno, per a com 10 o 12 vegades, o 13, no sé, una bestiesa.
Albert Sala, exatleta.
Una vegada lligaments del turmell, que el van operar, quan el van operar ja no tenia lligament. Li van reconstruir el lligament perquè de tantes operacions que havia tingut, quan el van anar a obrir van trobar que no havia lligament. Llavors els metges de vegades apareixien per a l'entrenament i miraven a veure si l'enganxaven entrenant i tenia el dit trencat, no? I el dolor per ell era, no sé, era molt sofert.
Hola, Raül, com estàs? Soc la Ruth, de Catalunya Ràdio. Escolta una cosa, he parlat amb la Montse, amb la mare de l'Andreu,
I clar, la Montse em diu que hauria d'intentar parlar amb l'Alfredo Hueto, perquè l'Alfredo va ser l'entrenador de l'Andreu de tota la vida i a més en molts moments li va fer gairebé de segon pare. Tu tens el contacte?
Hola, bon dia, Ruth. Mira, que jo tinc un telèfon però em sembla que no és el seu, llavors m'has demanat el telèfon de l'Alfredo Hueto i el demanaré en un grup de WhatsApp que tenim dels gimnastes de la nostra quinta i això, aviam si algú el té, val? Vinga, gràcies.
Pel que fa als títols, la primera gran fita de l'Andreu és la medalla de bronze al Campionat d'Europa Júnior de 1996, a la barra fixa. Feia 39 anys que un gimnasta de la Federació Espanyola no pujava a un podi continental, des de Joaquim Blume.
Vivó brilla especialment a les paral·leles, però a la barra fixa es guanya un sobrenom entre companys i tècnics, el rei dels còvecs, un doble mortal cap enrere amb regrapada a la barra, agrupat, carpat, en planxa, en pirueta.
Tenia un agarre de mans que no crec que tingués molt poca gent en el món.
Víctor Cano.
Feia paral·leles, feia com si tenia la mà una miqueta gran, però a més tenia molta força, molta confiança en el seu agarre, i clar, jo va anar multiplicant i quan van passar uns anys, a barra i a paral·leles era un dels millors del món.
Molt polit i tot, treballant, es feia veure, la gimnàstica que feia l'Andreu, tenia els braços molt llargs.
Míriam Font.
I quan feia barra fixa, doncs clar, el veies i deies, uah, quina barra, i també quan feia paral·leles.
Una de les coses que a mi sempre me venen al cap quan pense en Andreu Vivó.
Marta Garcia, periodista de Catalunya Ràdio.
I que m'agradava molt quan el veia competir era la seva elegància. Crec que lluny de gimnastes molt més explosius o potents, ell mantenia molt el que per mi és l'essència d'aquest esport, que és la part artística. De fet, l'esport se diu gimnàstica artística i sempre dic que és per algun motiu, no? I més enllà dels codis de puntuació que van canviant i van adaptant-se als nous temps, en els que la dificultat tècnica també va augmentant, mantindre la part artística crec que és superimportant. I ell tenia això, la seva amplitud de moviments li ajudava precisament a això, a destacar per la elegància. I després és una cosa curiosa que com la seva especialitat eren les paral·leles, els gimnastes en este aparell competeixen no en pantaló curt, com per exemple fan en terra o en salt, sinó que competeixen en aquestes malles o en aquests pantalons llargs que inclús porten els mitjons incorporats, lo qual això estilitza encara més la cama i encara se notava més o destaca més la part aixina més elegant perquè l'amplitud de moviments encara se fa més palesa. I és una de les coses que sempre me venen al cap quan penso en ell.
Que bonic això, Marta. Per cert, busco l'Alfredo Hueto, l'entrenador de l'Andreu. Saps com el puc trobar?
Doncs l'últim que jo sé és que se'n va anar a Mèxic i allà li vaig perdre la pista, realment. No ho sé, però se m'acudeix que igual en la Federació Catalana te poden ajudar. A veure si tens sort.
El 1999, al Mundial de Tianjin, a la Xina, la selecció espanyola amb tres catalans, Gervasio de Fer, Víctor Cano i Andreu Vivó, aconsegueix la classificació olímpica. Amb 22 anys, Andreu Vivó aconsegueix arribar a Sydney i formar part d'un equip històric per a la gimnàstica artística masculina d'aquí. Així ho recordava ell mateix en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El principal objectiu era classificar per uns Jocs Olímpics i ja ho hem fet. I, a més, molt bé. O sigui, tothom està parlant molt bé de nosaltres, tothom està molt content, impressionats del nivell que hem portat aquí a Tianjin i estem tots molt contents i se'n parla i se'n donarà de parlar d'ara en endavant.
Jocs Olímpics de Sydney, setembre del 2000.
Hay que decir que el equipo español desde 1960 no se clasifica para unos Juegos Olímpicos en la categoría masculina. O sea, hace 40 años de esto. Y desde luego, hasta el momento está respondiendo extraordinariamente bien. Comienza con los cruces, trabaja en un arco. Muy bien. Tiene que apoyar ahora por todas las grupas. Ahora lo ha hecho. Qué limpio el trabajo de Andreu Vivó. Muy, muy limpio. Necesitamos asegurar un poquito más.
Bien, coño, bien.
Porque ha habido ya dos errores.
¿Cómo he pesado los brazos, macho? La madre que me parió.
Andreu Vivó le dan un 9.662 con ejercicio nota de partida 10. Fenomenal, fenomenal. Y queda Víctor Cano.
Gracias, familia.
Que teóricamente aquí mandando besos. Fíjense qué competición ha hecho Andreu.
Però recordo molta alegria.
Víctor Cano.
Inclús la innocència de pensar que vindríem amb medalla tots, saps? Per dir-ho d'alguna manera. Quan diuen, bueno, Juegos Olímpicos, pues vinga. Sí que és veritat que l'Andreu o jo vam viure un moment de la gimnàstica que, amb el Jesús Carballo, que de repente amb el Herbie començàvem a guanyar medalles als espanyols, vam pujar el nivell competitiu i una de les peces fonamentals d'aquest creixement va ser l'Andreu.
A la Vila Olímpica, l'Andreu Mestre Pella no passa desapercebut, espontani, directe. Se salta el protocol per fer-li dos petons a la reina Sofia en una visita institucional. I també aprofita per reivindicar la seva identitat catalana amb una naturalitat desarmant. Pareu bé l'orella a aquesta entrevista amb la Montse Mir després dels Jocs de Sydney de l'any 2000.
Els Jocs de Sydney, va ser tu qui va posar una senyera catalana en un balcó de la Vila Olímpica. Com va anar això?
Sí, vaig ser jo. Sempre estem amb les punyetes, amb els companys de gimnàstica. Ah, de Catalunya a Madrid, i si em poso a parlar en català amb un company o diuen que no ho entenen. I em va donar la casualitat, doncs, que estàvem a Sydney i era l'11 de setembre, no? I va venir un company, l'Albert Marcet, de Manresa, del diari Regió 7 d'allà, i portava una senyera catalana. I la vaig veure i dic, ostres, Albert, deixa-me-la que me la posaré allà per xinxar-los. I dic, a més, com que és 11 de setembre, doncs a més tinc l'excusa, no? I la vaig deixar allà instal·lada dintre la meva habitació, allà a la finestreta, que estava just al costat del Comitè Olímpic. Però, bueno, allò d'algun comentari d'això, hòstia, això què és, no? I una senyera, o dius, no, és que va ser la meva la diada.
Vivó també tasta la part més amarga de la política esportiva. Les tensions durant anys amb la Federació Espanyola que obliguen els atletes catalans a mudar-se a Madrid per entrar a les estructures estatals i optar a beques. I també el marca la disputa amb els organismes espanyols per poder comptar amb el seu entrenador, Alfredo Hueto, en competicions internacionals. Finalment, el 2004, després d'alguns estira i arronses, el seleccionador espanyol el deixa fora de l'equip que ha de competir als Jocs Olímpics d'Atenes.
Si jo recordo molt bé la retirada, a més jo li deia, Andreu, ja, no es mereixen que continuï, ja, és que...
Albert Sala.
Mira, que no ho veus, que no t'hi volen, o que no tenen en compte, que per molt que facis, has de mostrar molt més que els altres. Llavors, me recordo un dia que estàvem a Madrid, jo estava a Madrid, que ja m'havia retirat el 2004, ell estava a Madrid, i ell... Estava en la concentració i no van seleccionar per anar a l'Olimpiada el 2004, no van seleccionar, i va agafar i em diu, jo me'n torno cap a casa, vols venir amb mi? I jo tornava amb avió, vaig tornar amb ell en cotxe. Li faltava trobar el seu espai i el seu lloc. I llavors, quan el cop va retirar-se, el va trobar, perquè estava enfadat amb el món, estava enfadat amb tothom i va passar-ho malament. Però quan es va retirar, va trobar la seva parella, la Gisela, i va reconduir la situació i va muntar un negoci d'entrenament personal i estava en pau, estava bé.
La retirada li arriba amb més interrogants que certeses, enrabiat amb el sistema, després d'una vida organitzada al voltant d'horaris d'entrenaments, concentracions i campionats, cal reinventar-se i no és fàcil.
Molts gimnastes, quan acaben, busquen algun tipus d'esport o afició que els hi aporti aquesta adrenalina, i costa molt, no?, de trobar-ho.
Míriam Font.
De fet, hi ha molts pilots bueno, molts tampoc, eh? El Sebastián Loeb, sé que era de l'equip nacional francès, i també quan va plegar de gimnàstica va ser, doncs, pilot, que també necessitava, doncs, aquella capacitat de reacció i deia, sí, que si és fàcil girar un volant, si el difícil és girar el teu cos a l'aire amb una velocitat i tornar a caure de peus, allò sí que és difícil, no? I buscaven, suposo, tots aquests que tenen una genètica que no en tenen mai prou, eh? I l'Andreu era això, era el cul del Jaumet, que dic jo.
Un parell d'anys després, l'Andreu sembla trobar la pau per encarar una nova vida lluny de les anelles o paral·leles i surt sovint a fer rutes per la natura. Alguna vegada, amb el muntanyenc manresà Oriol Estefanell, com el 30 de desembre del 2012, el dia de la seva mort.
Amb l'Andreu ens coneixem des de feia temps i normalment sortim a fer nocturnes.
Oriol Estefanell, muntanyenc.
A vegades escalant, o a vegades hem anat a fer alguna... hivernal, amb raquetes, cap als rasos, i aquell dia, pues, al vespre, li vaig dir, ostres, em faria anar a fer un coll baix, i ell, com que sempre és molt motivat, es va motivar també per acompanyar-me, i em va dir, pues, t'acompanyo. I, total, es vam trobar allà a la base del coll baix, i vam pujar. Bueno, un dia que feia fred, 30 de desembre, temperatures baixes, i la pujada tot correcta, molt bé. Ell tampoc li agradava molt anar ràpid, vam pujar més aviat caminant, allò una mica àgils, però en cap moment corrent. I fins ara al cim, bé, de fet pel camí ens va trucar la Montse, la seva mare, van estar xerrant un moment, què tal, tot bé. I just a dalt al cim, allò que ens vam parar un moment, a veure les vistes de Manresa, bueno, el Collàs, per qui no ho coneixi, és la muntanya emblemàtica que tenim aquí a la ciutat, que és com l'icona, no?, pels que ens agrada caminar i sortir a esvergir-nos. Total, que quan estàvem a dalt, ell ja em va dir, ostres, em noto aquí com una mica cansat, una pressió aquí, però tampoc va donar-li molta importància, i com que no se sentia massa bé, va dir, jo vaig tirant cap avall. Jo vaig quedar una estona més allà al cim, i res, al cap de pocs minuts vaig desfer el recorregut que havíem fet de pujada. Bueno, havíem pujat per una de les rutes clàssiques que es diu el Pedregà. I a mitja carena, abans de, diguéssim, la peixada ja més dreta, me'l vaig trobar parat a sobre d'una espècie de roca que fa que sobresurt més del que és el camí normal, assentat d'esquena a mi, i vaig pensar, ostres, que rara, dic, va, no ho està esperant, però el veia com així molt moix, cap ajupit, i a la que el crido, bueno, se'm gira així molt, com amb una cara així molt de pena, i li dic, què fas aquí? Diu, no, no, que no em trobo gaire bé, noto moltes punxides aquí, i dic, hòstia, dic, aviam, que no t'hagis fet alguna contractura a les costelles, o... i dic, agafa una mica d'aire, intenta respirar, no, jo ho he intentat, no sé què, i a la que es va ficar dret, es va desplomar, però instantàniament. I, bueno, jo, hòstia, al principi, allò que ho va fer d'una forma tan natural que jo m'he pensat, bueno, potser és que m'està fotent una broma, i no, no, i a veure que ell no responia gens. Va fer com uns intents així com de reaccionar, com si s'estigués ofegant, vaig mirar ràpidament que no tingués la llengua a dintre, bueno, que se l'estigués empassant i tingués problemes amb les vies respiratòries, i llavors li vaig obrir ràpid, vaig veure que no reaccionava, i, bueno, que no hi havia manera, feia com uns intents així de respirar però que s'ofegava, i ja ràpidament vaig intentar, bueno, com reanimar-lo, vaig estar bastanta estona, vaig trucar ràpid també perquè vaig veure que allà el problema era d'una magnitud ja grossa, perquè el lloc on estàvem, l'hora on estàvem i les temperatures, dic, això se'ns en va. Vaig trucar, bueno, amb gent propera, també vaig trucar al 112, i, bueno, vaig dir que seguís fent reanimació, que ells venien el més ràpid que podien. Però, clar, ja veure que allà el problema era gros, perquè per arribar on estàvem, clar, caminant des de baix al camí, normalment pots tardar 20 minuts, mitja hora, depèn del ritme que portis. Quan van arribar, ja ell estava amb hipotèrmia, que jo no sé si ja era molt severa o no. Al baixar sí que la temperatura la tenia molt... O sigui, l'arribar baix a l'ambulància, quan el vam baixar, estava ja molt, molt baix de temperatura. I, bueno, ja el van intubar, vam posar oxigen i vam baixar-lo amb la camilla, esperant aviam si realment a baix feia una reacció, però ja no hi va haver. No hi va haver sortida.
Bueno, portava, era com una rotgeria que portava el seu cos i era una, portava el gen de la mort súbita i no ho sabia.
Albert Sala.
I això podia passar a qualsevol moment. I amb una prova d'esforç, si no et passa aquell moment, no t'ho veuen, això. I bueno...
A mi em va donar la lliçó de que la vida dura el que dura, el que no. És la lliçó més gran que m'ha donat.
Víctor Cano.
La manera com l'Andreu va acabar, perquè, clar, o sigui, ell estava tan tranquil, se'n va anar a fer una excursió. Tothom pensaria que tornaria, inclús ell. I no va tornar. Vull dir, és una cosa per reflexionar, per valorar la vida cada moment, perquè, mira, tu, no se sap el que duraràs.
Hola, Ruth, de nou. Mira, sóc en Raül Grau. Ja he aconseguit el telèfon de l'Alfredo Gueto i el seu mail. Te'ls passo per WhatsApp, d'acord? Vinga, una abraçada.
Alfredo?
Sí.
Hola, soy Ruth de Catalunya Ràdio. S'ha tallat, Salva, o...?
Hola.
Hola, Alfredo.
Sí, hola.
Ahora,
Ruth?
Sí. Ahora, muy bien. ¿Ahora me oyes bien?
Sí, te oigo bien, así un poco lejos.
Ya, bueno, que estamos lejos. ¿Qué tal?
Bien, aquí en México.
¿Estás entrenando aquí?
Bueno, ya estoy jubilado y como hace muchos años ya me vine para aquí. En Cataluña y en España nunca han querido volver a contar con mis servicios, pues aquí estoy. Y a ti te oigo de vez en cuando. Yo soy un fan de la TDT. Sigo todos los partidos aquí desde México o ahí donde, en cualquier lado del mundo donde estoy.
Alfredo Hueto, entrenador d'Andreu Vivó.
Doncs, Alfredo, estic fent un podcast sobre l'Andreu Vivó i la seva mare, sobretot, em va dir que había de hablar con tú sí o sí.
Yo te puedo decir, Ruth, que para mí la pérdida de Andreu fue una catástrofe personal, ¿no? Lloré mucho en aquellos momentos porque Andreu era para mí una persona muy especial, muy, muy querida, la verdad. Y lo sentí mucho. Y todavía tengo en mi casa algunas de sus pertenencias, ¿no? Sus guantes, ropa, o sea, nadie lo sabe hasta hoy. En fin, Andreu era para mí como un hijo.
¿Y cómo arriba l'Andreu a la Foixarda?
Andreu vino al centro de tecnificación de Foixarda, que era de la Federación Catalana, a través de un compañero mío del INEF. Me habló y me dijo, oye, tengo aquí un niño en el club aquí en Manresa que parece como un mono que salta, está sin parar todo el día. ¿Te crees que te lo lleve para allá? Y entonces pues me lo envió. Y ahí enseguida vi que tenía posibilidades y bueno, pues le apodé el mini, porque era el más pequeñito de todos, era enclenque, era delgadito, pero muy, muy fuerte, ¿no?
¿Qué es lo que más recuerdas de él como gimnasta?
Le sacaría el sufrimiento. Andreu pasó por momentos muy complicados, tanto en su vida personal como en el entrenamiento. Se rompió varias cosas o muchas cosas y él seguía un nivel de sacrificio y de esfuerzo brutal. A él le gustaba hacer, era el especialista en paralelas, pero también era bueno en la barra fija. Entonces, una vez en Argentina nos invitan a una exhibición, había habido unas tormentas y no había magnesia. Y, oye, ¿qué hacemos? Y Andreu dice, no, yo voy a hacer mi rutina. Y tenía que hacer un elemento, un doble mortal, a volver a agarrar la barra, ¿no? Y era impensable, ¿no? Sin magnesia. Y él se subió y ahí lo hizo, ¿no? Andreu era, pues eso, muy, muy aventado en este aspecto, ¿no?
Alguns companys em parlen d'aquesta relació que tenia, ¿no? Una mica amor-odi. ¿Què treia de polleguera de l'Andreu?
Lo que menos le gustaba hacer era la preparación física. Era terrible. Por eso te digo que a veces teníamos ciertas disputas y problemas porque la preparación física la odiaba. Eso y levantarse pronto. Eso era otra de las características del Andreu. Yo era batallar con él constantemente de Andreu, hay que estar en entrenamiento 10:30, quiero que estés aquí a las 10:15. Pues yo llegaba a las 10:29, recién salidito de la cama. Su habitación está a escasamente 100 metros de la sala de entrenamiento en el carrer Sant Cugat y llegaba, pues nada, sin desayunar, un desastre.
El rey de los Kovacs, me decía algún compañero.
Sí, sí, era. El Kovacs es el doble, dos mortales. Te sueltas de la barra, haces dos mortales y te vuelves a agarrar. Entonces, él lo aprendió muy bien, como pues no tenía miedo, pues lo aprendió muy bien. Lo hacía agrupado, es decir, con el cuerpo doblado, lo hacía con las piernas estiradas, extendido, con giro, o sea, sí, fue casi el introductor de ese elemento en España, con su técnica Andreu.
Luego vinieron mucho las disputas y los conflictos con la Federación Española por llevarte a ti a campeonatos internacionales, ¿verdad?
Ellos tenían su equipo de entrenadores contratados por la Federación Española, entonces tuvimos que pelear mucho pues para que yo como entrenador personal, de más de la mitad del equipo nacional, ¿no? El equipo nacional con seis, pues a veces desde Barcelona, desde Cataluña, lo formaban cuatro gimnastas y obviamente yo era el entrenador responsable de ellos. Bueno, pues a veces te decían, no, tú te quedas. Hubo que luchar bastante. Y después, pues siempre estábamos apelando a sacar más puntuación, bastante más puntuación nosotros que los gimnastas que entrenaban en Madrid en aquella época, porque la igualdad de puntuación en los controles técnicos se llevaban a los gimnastas que entrenaban en Madrid, ¿no? Fueron momentos muy, muy, muy difíciles, de muchísima tensión, la verdad.
¿A los Juegos tú fuiste, Alfredo, o no?
Estuve con él, pero yo no estaba en la Villa Olímpica. A mí me tocó estar fuera, iba cada día, bueno, a los entrenamientos, un show, ¿no? Pero ahí estuvimos.
¿Y qué recuerdo tienes de Sydney con Andreu?
Estar sentado con la señora en la puerta de él. Eran bungalows, como especie de bungalows, ¿no? Estar ahí sentado él con su señora, ¿no? Entonces la gente como que decía, ¿y este tipo quién es? ¿Qué hace aquí, no? Bueno, era una cosa muy bonita, ¿no? Muy, muy reivindicativa, ¿no?
Ahora también me han dicho que era una miqueta la nineta dels teus ulls.
Te digo, Ruth, que yo a todos los trataba igual, ¿eh? O sea, en eso yo creo que todos estarán de acuerdo, en la época más gloriosa de la gimnasia catalana, ¿no? Uh-huh. Pero que para mí todos eran iguales dentro del gimnasio, todos. Se llevaban la bronca todos. Y aunque algunos decían, no, el Andreu, el Mini es el preferido.
Preferido.
No, no, pero las broncas que se llevaban eran monumentales, o sea, realmente.
Pues gracias, pues Alfredo.
A ti.
Gracias, venga, adiós, gracias.
Adiós. Adiós, adiós.
Més de 10 anys després de la mort de l'Andreu i dècades després dels Jocs de Sydney, a Manresa continua viu l'esperit del Mini. Els joves gimnastes saben qui era Andreu Vivó?
Un gimnasta olímpic d'aquí de Manresa que va arribar a dalt de tot, tant a Olimpiades com a Mundials.
Joan Terència, gimnasta del Gimbe, 14 anys.
I és un prestigi poder entrenar en una sala on hi hagi el seu nom i tot el material que va utilitzar.
El seu llegat no són només medalles o fites. Andreu Vivó deixa la idea que el talent necessita coratge, que els somnis s'han d'agafar al vol i que es pot ser petit i immens a la vegada. Soc la Ruth Vilà i això ha estat Andreu Vivó, el gimnasta valent.
Soc la Sònia Oleart i això és Records, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i redacció, Ruth Vilà. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Ruth Vilà i Sònia Oleart. Altres veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Muntatge sonor, Raül Orgales. Agraïments, Montse Tomàs, Míriam Font, Albert Sala, Raül Grau, Marta Garcia, Víctor Cano, Juan Anguita, Oriol Estefanell, Alfredo Hueto, Joan Terència i el Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i TV3.
Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.